quiere vender su casa.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 11 de desembre, són les 12 i un minut del migdia. Sabent on superat bé estos ponts, que moments, no? Estos dies són uns dies ben, ben raros, no? En fi, esta setmana en teoria és en normalitat, la tenim que complir sencera, però sabem que a partir de la setmana que ve ja vindran un fin de setmana darrere d'un altre fin de setmana que tenen que estar vivint els Nadals. Bé, però l'actualitat no para, i no para en coses com... Estes, per exemple, van de juïts. Dos notícies en dos juïts. Demanen 8 anys de presó per al repartidor d'un supermercat que va abusar sexualment d'un client de 86 anys i va ser a Benicàssim. L'Audiència Provincial proposa també la seva expulsió d'Espanya quan complisca 6 anys de presó, donada la seva situació irregular. Pues això, 8 anys de presó per a un home repartidor d'un supermercat acusat de forçar sexualment la persona que havia realitzat l'encàrrec. La víctima, de 86 anys, va demanar que li portaren la compra al seu domicili vacacional a Benicàssim. Els fets van ocórrer el 12 d'agost del 2022, quan el processat va acudir a l'habitatge de la víctima a realitzar el lliurament de la compra i, segons relata l'acusació pública, va aprofitar la seva superioritat física per agredir-la sexualment. Després de lo succeït, la víctima va quedar en estat de xoc, imaginen, no? Segons apunta l'Audiència Provincial, en el seu escrit, els fets narrats són constitutius d'un delicte d'agressió sexual a una persona especialment vulnerable per la seva edat. Per això proposa 8 anys de presó per a l'acusat i la seva expulsió del país quan ne complisca 6 de presó. Donada la seva situació irregular a Espanya, es tracta d'una persona d'origen colombià. I també comença avui el juici contra els 3 membres del clan dels Boca Negra, acusats de matar a 2 persones i ferir-ne una tercera el dia de Tots Sants del 2021. Això va ser a Torrent. La policia ha desplegat un ampli dispositiu durant tota la setmana per a blindar la ciutat de la justícia de València amb fortes mesures de seguretat. Els fets van ocórrer en plena hora punta i quan centenars de famílies visitaven els difunts en un dia tan assenyalat. Els 2 clans familiars rivals, els Bocanegra i els Marco, es van trobar al cementeri i va començar el tiroteig. El desencadenant dels trets podria haver sigut l'enemistat de les 2 famílies del municipi a causa dels conflictes de sang anteriors. Finalment, 2 persones van morir a conseqüència dels trets. Un d'elles, un veí del poble que res tenia a veure amb aquest conflicte que visitava la dona en el dia dels difunts. L'altre és un membre del clan rival que va rebre un tret al cor. A més, una tercera víctima estava mal ferida, però finalment va salvar la vida. Els 3 acusats, que estan a la presó de manera preventiva des de març del 2022, són un matrimoni i el fill. A aquest últim se li acusa de ser el presumpte autor material dels fets. El patriarca dels Boca Negra i la dona serien presumptament els facilitadors de la pistola i els instigadors del doble crim. A més, cap dels 3 tenia llicència d'armes, motiu pel qual s'enfronten també a un delicte de tinència il·lícita. La fiscalia demana una pena de presó de 51 anys per al fill i de 45 anys per al pare i també per a la mare.
Estàs a la 92.2 FM.
En Calçados Jade continuem posant als teus peus la moda en sabates des de fa 30 anys. Per això volem agrair-te la teua confiança. Si vens de part de Ràdio Vila-real, t'emportaràs un descompte d'un 10% en la teua compra, a excepció dels models personalitzats per a esdeveniments. Disposem d'una gran selecció de calçats de les millors marques i, a més, les fem al teu gust per a noces i esdeveniments. Amb possibilitat de pàrquing gratuït amb les teues compres en Jade, ens trobaràs en les nostres xarxes socials i físicament en la nostra tenda en el carrer de la Sang de Crist número 3 de Vila-real.
Serendip, del grupo Jesuncer, es tu tienda de telefonía en Vila-real. Serendip te invita a visitarnos y descubrir accesorios, tarifas y teléfonos, todos sin necesidad de permanencias. Serendip te personaliza tus fundas con las imágenes de tus seres más queridos. Serendip regala telefonía en Avenida Francisco Tárrega 9 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
En Panadería Forn Tradicional El Boiso trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de Boniato i Cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964 52 54 28 o al 686 78 12 62.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Argo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Última hora. Marzá en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Nadal amb sabor local. Gaudís aquestes festes amb lo millor de la nostra terra. Submergis-te en la tradició i deleita els teus sentits amb els exquisits productes locals de Castelló Ruta de Sabor. Aquest desembre descobrís l'autèntic sabor nadalenc. Diputació de Castelló. castellonrutadesabor.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Vila-real.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Pepe Llop, vicepresident de Alip, bon dia.
Bon dia a tots.
Estaran contents, no? La taronja està pagant-se a un preu acceptable, no?
Sí, n'hi ha eufòria. I efectivament s'està pagant a uns preus, que ara parlarem d'ells, però a mi m'agradaria posar les coses una mica en el seu puesto, perquè aquesta eufòria de la que se parla i se transmetís a la societat, pues probablement siga una falsa eufòria. És cert que si ens posem a comparar preus als que s'està manejant les compres en el camp de la campanya passada a esta, pues n'hi ha una diferència significativa. Sobretot a nivell del grup de taronges. Així, de navelina no tenim excessivament, però sí en la província de València n'hi ha molta navelina, i la navelina, el preu mig que se reconeix respecte al de l'any passat, pues ha pujat de l'ordre d'un 30-70%. L'anelate en els tractes que s'estan es començant a fer, pues n'hi ha una pujada d'un 32-70%. És molt més prudent la pujada respecte a la de l'any passat en el cas de la Clemenules. La Clemenules pues ha pujat respecte a l'any anterior un 6,25%. La Clemenvilla, també ne tenim amb un top per així, també té una pujada relativament prudent d'un 8,75%. I de l'Hortenique, que també és una varietat que, encara que no és tan abundant com les altres que hem estat parlant de tipus híbrid o de tipus clementines, pues també ha tingut una pujada d'un 8,50%. És cert, n'hi ha una pujada de preus, però anem a analitzar el per què i s'ha pujat de preus. I s'ha pujat de preus bàsicament i fonamentalment està degut a que n'hi ha molt poca producció. N'hi ha una producció que ja ens va anunciar la conselleria que havia baixat i d'una forma significativa. Hem tingut en zones molt importants de la plana un problema de pedra que, sense ningú dubte, influís en la qualitat i, en conseqüència, disminuís encara més la producció derivada de la possible comercialització d'aquesta fruta. hem tingut com a conseqüència de grans zones en el que la fertilització ha fallat per aplicació de tècniques no excessivament contrastades i, en definitiva, perquè els arbres han tingut fam, no han menjat, no han cobert les seves necessitats nutritives. Això ens ha portat a, pues, per exemple, fa un moment estava parlant en un productor que me comentava de que enguany ha tingut en finques d'ell regades en una comunitat de regants, concretament la cota 220, on s'ha continuat fertilitzant en la fertilització mineral de sempre, pues ha tingut una producció alta, de l'ordre de 4.000 quilos per faneca. En la zona de Pinella, pues, en una finca en la que normalment collia de l'ordre de 25.000 quilos, s'ha quedat en 5.000 quilos per faneca, en 5.000 quilos en total de la finca. Entonces, hem tingut una baixa producció, pues, no deguda soles a aquesta alternància, sinó a coses que d'una forma o altra han fet mal. Per no posar damunt de la taula també el que hem tingut un increment de costos verdaderament important, que hasta cert punt compensa el que ixa puja de preus hagi sigut per pagar gastos. És a dir, enguany el que hagi tingut quilos sense ningú dubte s'haurà beneficiat de que sí, que ha hagut uns preus més alts, però la majoria immensa han tingut produccions baixetes o afectades per pedra, i crec que aquesta eufòria que se transmetís és una eufòria que té que contindre's, perquè realment... I n'hi ha un altre tema que és important. Hem seguit en un any en el que ha hagut problemes relativament importants de pinyol. I n'hi ha una pràctica que qualsevol comprador de fruta, el primer que fa quan entra dins d'una finca és agarrar la navalla, obrir la taronja, i si n'hi ha pinyol se'n va a la finca del costat, yeah, o se'n va a un altre puesto. Entonces, és cert que ha hagut un increment de preus, però siguem absolutament prudents i tinguem en compte que el que hem vingut a consolidar-se és l'increment de costos, i no sabem si se consolidarà l'increment de preus. Entonces, aquesta eufòria que n'hi ha, medim-la, frenem-la, i benaventurado el que hagi tingut quilos, perquè enguany ha tingut preu, però ja fa molts anys, jo recordo que mon pare me deia que no cap quilo, 1.000 pessetes, no cap erra. I aquesta circumstància, quan hem tingut caigudes de producció de l'ordre d'un 63% respecte a la mitja dels últims 5 anys en algunes zones, això, comparat, en el cas de la Clemenules, en una puja, com havíem dit, de l'ordre del 6,20%, no compensa en absolut.
Algo, el que passa és que al dir que se pagava tan ben pagar, que tindríem molt bon mercat, jo no he vist... Estarà, perquè acabes de dir tu això, però estarà pareix que tot el món estava il·lusionat, no? O almenys pensava que anava a ressarcir-se de tot el que havia patit d'aquest temps.
Anem a veure. Això, el llaurador que viu de la taronja, ho tenia clar. Ho tenia clar que no era aixina. Perquè, te torno a repetir, l'alça del preu, que sí, que s'ha donat, no compensa la caiguda de producció deguda a un rastre de coses. I no estic parlant la caiguda de producció global, que també, perquè ahir podríem parlar una altra vegada de les hectàrees que s'abandonen, etcètera, etcètera, sinó de les finques que s'han cultivat, que enguany moltes d'elles han tingut una caiguda de producció derivada, per una banda, de fertilitzacions no adequades, i per una altra banda, derivar d'una depreciació comercial com a conseqüència d'una pedra que ens ha caigut i que hem tingut assessions per dalt del 50% de mal en moltíssimes parcel·les i en algunes parcel·les superiors al 80 i al 90%, entonces tot això ho ha tret també del mercat. Això ha compensat el seguro? Pues algo haurà compensat, però sense ningú dubte no ha sigut un bon any en general pel món del camp.
Per cert, els seguros s'estan actualitzant en la demanda de que tenim ara en aquest moment? És a dir, o hi ha coses que no estaven incluïdes i deurien d'estar incluïdes?
Anem a veure. El seguro és un gran desconegut. És un gran desconegut perquè la gent assegura i en moltíssimes ocasions el que fa és un copia i pega de l'any anterior. Uh-huh. No analitza el seu seguro, no analitza alternatives de cobertura, no analitza variants que pot haver, i el seguro, que és o hauria ser un cost més de producció, perquè, entre altres coses, per mi el seguro sempre ha sigut un arma comercial més. És a dir, si tu tens protegida sobre una inclemència climàtica, treballes en més seguretat. Si no, estàs sempre patint de si plou, de si pedrega, de si és sol, de si l'altre. Entonces, el seguro se té que actualitzar més, sense ningú dubte, però jo crec que per part del llaurador el que tindríem que fer antes que res és, comentant les coses, una miqueta de pedagogia, de conèixer realment quin és l'intríngulis del seguro. Tenint en compte que qualsevol assegura ara, el mateix que assegura pels cotxes, t'assegura per agricultura. Qualsevol banc te fa un cursillo de manejo del programa i te fa seguros agraris. Entonces, el desconeixement per part del llaurador de quines són les possibilitats del seguro agrari, sense ningú dubte, és una de les coses que potser les mateixes autoritats tindrien que pregonar una miqueta més. No sols el dir hi ha que fer seguros, sinó el transmitir coneixement perquè feren seguros els que de veritat poden assessorar o com a poc el transmitir al llaurador quines són les alternatives de seguro perquè les conega perfectament.
Sí, el que passa és que jo crec que el que tindria que estar regulat i sobretot ben mirat per les autoritats, perquè és allò de que ens fem un seguro i sempre passa algo que poden fer-nos que cobrem menys, sempre hi ha algo que no tenim en condicions i això fa que no cobrem tot íntegrament. Sí. És a dir, el món del seguro és...
És com tot. Hi ha que conèixer-lo, efectivament.
Sí, però tot el món no disposa d'aquest temps i tampoc té coneixements per a poder elegir o triar el que més...
Per això jo el que els diria és que en vez de buscar simple i llanament el que ho fa 100 euros més barato, que sempre n'hi ha la possibilitat de que algú ho faça més barato, sí, que busque aquell que el confesse, que entre dins de la seva explotació, que el puga assessorar, perquè, com tu has dit, i és de veres, en moltes ocasions te fan una peritació. I tu dius, m'han fet una peritació d'un tant per cent, jo tinc un tant per cent de franquícia, en conseqüència me toca cobrar aproximadament tant. Alhora, la veritat, és cert que en moltes ocasions no cobres tant, perquè és que n'hi ha una sèrie de penalitzacions simplement per no haver fet bé la pòlissa de seguro. I per què no se fa bé la pòlissa de seguro? Perquè això no és un copia i pega. Això és un anàlisi de cada situació en el que...
Però la situació d'ara no és igual que la situació de fa 20 anys?
No, estic parlant de la situació de cada parcel·la, de cada finca i de cada propietari.
Claro, claro.
Entonces, això, des de luego, difícilment te ho podrà fer un que igual fa seguros de cotxes que seguros de cases que seguros agraris.
Uh-huh. I si parlem d'algo que també es preocupa i a muntó, és de l'acord de la Pinyola. És a dir, perquè jo sé que sí que hi havia unes ajudes per a els apicultors.
Sí. Anem a veure. Això ve sempre derivat d'una situació. Una situació en la que l'agricultor, com no té portes en sa casa, en sa casa entra qui li dona la gana. I, efectivament, això no és una pelea per no tindre abelles, que, per suposat, que hi ha que polinizar, per suposat, que hi ha que tindre abelles. El que no hi ha que tindre és la teua fàbrica en casa d'un altre. Perquè en els anys 80 i en els anys 90, si vas començar a programar-se el tema de combatir la pinyola, és perquè quan van començar a entrar varietats que polinizaven, que se cruzaven en la polinització, les varietats híbrides bàsiques i fundamentalment, de les quals n'hi ha, i n'hi ha moltes, pues, mos van passar una sèrie d'anys en la que qualsevol hort tenia pinyol.
Sí.
Per què? Perquè n'hi havia colmenes absolutament per tots els puestos. A mi m'agradaria el posar de manifest que això no és una guerra, sinó el transmitir què és el que realment passa. Tu tens una finca que l'estàs cultivant, que l'estàs cuidant, en totes les dificultats que cada dia ens estan posant més, i a més estem parlant de la introducció d'unes colmenes. Unes colmenes en el que cada vaso d'una colmena pues, arriba a tindre cada colmena fins a 80.000 individus. 80.000 individus no és una polinització, un bitxet que ve a polinitzar-nos. És una fàbrica per crear mel. És una fàbrica per crear mel. D'una gent que se guanya la vida venent i se mel, i que no té que ser, per suposat, a costa de el que posa la casa, el que posa la flor, i a més li deixa pinyol. En conseqüència, d'això vas començar a fer-se decrets de la pinyola. Els decrets de la pinyola han estat fent-se, torno a repetir, a partir d'aixòs anys 90, i ara, en este moment, s'està plantejant un retorn de les colmenes que se té que fer en les precaucions de begudes per a garantir la qualitat, la comercialització dels cítrics, etc, etc. Se va fer un acord fundamentalment opaco, perquè busques l'acord, i jo a fecha d'avui l'únic que tinc clar és que l'acord s'alcançó el 16 de febrero del 2022 entre los colectivos implicados. Los colectivos implicados eren ABA, era la Unió i era la Federació de Cooperatives, en el que casualment ABA i la Unió també tenen entre els seus afiliats bàsicament el col·lectiu de meleros, de apicultors. Entonces, ahí n'hi havien uns acuerdos en el que la vista estava puesta en el horizonte del 2026, tal com se recoge en el acuerdo corresponent. Entonces, el 2026 està ahí. Cada any la conselleria ha anat traent en el mes de març un acuerdo. L'últim és del 10 de març del 2023, en el que s'establece una sèrie d'obligacions, en el que, per exemple, queda prohibido el assentamiento de colmenas a 4 kilómetros de las plantaciones de cítricos, i se fija això entre el 13 de març del 2023 i el 31 de maig del 2023. En aquestes fetges, les colmenes han d'estar almenys a 4 kilómetros de la plantació de cítrics. S'exceptuaran els que alberguen un número màxim de 650 colmenes, torna a recordar, 650 colmenes a fins a 80.000 individus per cada colmena. Des de llavors allí, i la polinització creua que poden fer, el mal que poden fer en les finques és extraordinari. Però també diu la norma que hi ha que comptar con el previo consentimiento por escrito de todos los propietarios de fincas de cítricos existentes en un radio de un kilómetro alrededor del lugar de ubicación de las colmenas. A mí no me han demanat mai permís pa posar colmenes a menos d'un quilòmetre d'una finca meua, per així en la plana, per lo menos. Entonces, allí això afecta a tots els termes, fonamentalment el de Artana, el de Nules, el de Onda i el de la Vall en la plana baixa. Hi ha molts altres termes dins de la Comunitat Valenciana. En els acuerdos mos han parlat moltíssimes vegades de obligacions pel que té la finca, que si hi ha que fer un mapa varietal, i ese mapa varietal és canviant, però en definitiva el que està és limitant la possibilitat de cada un d'empeltar allò que li pot resultar o no rentable, parla de començar a obligar a posar malles perquè si tu tens varietats híbrides, no polinises, no faces polinització creuar a tercers, lo qual, sense ningú dubte, torna a perjudicar el que té aquesta varietat perquè té que fer una inversió. I sempre mos han parlat de ajudes per aquestes reconversions varietals, ajudes per fer aquests esmallats, és a dir, una sèrie d'ajudes que tenen que començar a concretar-se en el 2023, bàsicament a partir del 2023 se té que es començar a concretar tota una sèrie d'ajudes perquè l'agricultor puga favorir el que tingui a les colmenes. Jo estic esperant les obligacions pels que tenen les colmenes. És a dir, jo que pose la casa, jo que pose la planta, jo que m'esteu dient de que tinc que limitar els tractaments perquè respecten les abelles, i me pareix perfecte, sempre que n'hi hagi armes que combatisquen els problemes que jo tinc, perquè si jo tinc un problema i me'l tinc que tragar per salvar les abelles d'un altre, pues, a lo millor és una injustícia. Sí. Si, a més, jo tinc que fer una sèrie d'inversions i aquell no és que me pose lo que bucòlicament podríem dir les abejas que hay, sinó un verdadero enjambre de abejas en el que jo no sé si els que ens estan escoltant o tu mateixa has anat a una zona on hi hagi colmenes. Jo he tingut dins de finca colmenes i te puc assegurar que de dia no te podies arrimar a la zona on estaven les colmenes com si la finca no fora teua. És a dir, estan entrant en ta casa sense demanar-te permís per fer un negoci ells. És a dir, no és la cosa bucòlica que ens diuen els ecologistes de que és necessari, per suport, si és necessari, posem-ne, però posem-ne en un nivell que favorisca també el que posa la casa, que no perjudiqui el que posa la casa, i no anem a parlar de 650 colmenes o 350 colmenes i a partir d'ahir pues, ja parlarem. És a dir, no és una guerra, sinó és el dir, senyores, el llaurador, en este cas, és l'únic perjudicat d'esta festa. I tenim el 2026 en el que n'hi ha un acord, en el que, torna a recordar, van donar l'okay les organitzacions que tindrien que defendre també el llaurador, que només donen obligacions al llaurador, i que, en el que jo conec, no fan, no donen ninguna obligació al que té el negoci de la mel. I no estem parlant d'abejitas, estem parlant de fàbriques, de fabricar mel en quantitats bestials, en moltíssima fauna, que és útil, sí, però perquè sigui útil hem de posar milions d'abelles dins de la meva finca?
Pues, Pepe Llop, vicepresident de Alip, jo crec que més clar no se pot dir. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero.
I ara està sent nosaltres en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real, Luis Cabedo, i el tema que porta avui és, com a mínim, curiós.
Pues sí, estava buscant un dia... Dona compte que sempre que vinc a l'emissora mire el dia que és i intente buscar alguna relació per a ajustar-les a coses de Villarreal o de la comarca i tal. Però la veritat que avui no n'hi ha res que trobava jo relació. Però al mateix temps que estava buscant ha trobat com a curiositat, pues que a part, ara a finals d'octubre és el calendari laboral, no? I diuen les dies que són festa i tot el món ja te senyala el dia de la Puríssima, que vindrà d'ací de 4 dies, o el dia de l'1 de maig, o sea, cada dia t'ha assignat una festivitat o una celebració, o bé la OMS o la ONU, pues, o qualsevol dia internacional, l'associació el marca en el calendari com a dia per a celebrar algo, no?
Sí. Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana.
De què anem a parlar avui?
Pues ja aquesta setmana hem recordat els vilarealencs a Tàrrega i jo estic segur que tots els nostres oients ja estaran saturats una miqueta de la seva vida i les seues anècdotes. De fet, nosaltres ja van... Jo personalment ja li vaig contar unes quantes l'any passat. Pues vull donar a ampliar l'abanico a altres facetes musicals de gent del nostre poble i pobles del voltant, que a lo millor... vivint en la mateixa època i tal, al millor molta gent desconeix i tenen una vida mitjanament apassionada.
Una trajectòria musical que se li té que donar la importància que té.
Aunque aquestes persones que anem a cantar avui, bueno, cantaven ells i jo no cantava.
Sí, molts anem a contar.
A contar, això.
Hasta ahí no arribem.
Hasta ahí no. Estan més relacionats al món de la lírica, no? La òpera i tal. I la nostra terra ha donat grans cantaores i cantaors d'esta rama de la música, de la cançó, i en la qual anem a començar en una que, dins de lo que capte, una apassionant vida que a lo millor molta gent desconeix, i és d'una tal Elena Armanda Nicolasa Sanz i Martínez de Ariazala, més coneguda per ser l'amant d'Alfonso XII.
Sí, s'ha reduït més el nom, no?
Sí. Aunque todo el mundo la coneix per Elena, ¿eh? O sea, tot això. Ja fent bromes a part, no té res que veure en esta que viu en la que se avecina.
Sí, en la comunitat ni, esta que és la noble, no? És la...
No, ni és descendent ni res, no? Pues Castelló va veure nàixer a una de les cantants líriques amb tessitura de contralt més importants del segle XIX. Alfons XII, En una breu biografia que li va escriure Benito Pérez Galdós sobre la cantant, se afirmava que havia nascut pels anys 1852 o 53. Ella mai ho va desvelar, no? No tenia interès de dir els anys que tenia. La data del seu naixement era important perquè significava que era molt anys més gran que el rei, el seu amant. Esta diferència marcaria gran part de la seva història. Encara que no era coneguda la seva procedència, ella sempre deia que el seu avi mater, don José María, havia nascut a Burgos, cavallada l'any 1778, i procedia d'una família noble, es Martínez de Arizala. Elena es va sentir atreta per l'òpera i la seva música i es va educar al col·legi de les nenes de Leganés i ben prompte la seva veu va destacar al coro. La seva fama va arribar fins a Isabel II, que va decidir convertir-se en la seva protectora. Uns anys després, va començar al Reial Conservatori de Madrid, on el seu pare va ser traslladat per motius laborals. Després de ser coneguda a Madrid, es traslladaria a París, se m'ha treballat la llengua, la ciutat que la veuria triomfar a l'any 1868, quan debutà al Teatre Chamberí, representant el paper d'Azucena en El Trobador. Esta seria només el paper inicial d'una llarga llista de personatges que representaria a Milà, a Argentina, a Brasil, a Sant Petersburg, i convertint-se en una de les cantants d'òpera més conegudes de la seva època. La bellesa de Sant va cridar l'atenció dels homes i de les dones. En l'any 1876 va ser contratada per l'Òpera de París durant 2 anys i allí representaria els seus papers més importants, Magdalena de Rigoletto i Brangant de Tristan e Isolda. En estos anys estrenava també al Teatre Real de Madrid. L'origen del romanç en Alfonso XII no va ser a Madrid, sinó a Viena, 4 anys antes, concretament a l'any 1872, on se coneixeria el heredeu de la corona, ja que encara no era rei. Un cop iniciat l'idili, el rei viurà una vida paral·lela a Riofrío, on Elena tindrà 2 fills en Alfonso. José María Zavala, autor del llibre Elena i el rei, La història de l'amor prohibit entre Alfons XII i Elena Sainz, editat per Plaza i Janés, afirma que va ser Isabel II qui va actuar com a Celestina, o sigui, la mare del que futur rei, animant la cantant a visitar a Viena el seu fill. Ell tenia 14 anys i ella 27, no sé avui en dia això com se veuria, però bueno. Anys després, ja sent rei, va tornar a veure'ls al Teatre Real i van començar la seva gran història d'amor, plena d'absències i moments truncats. Elena va tindre un primer fill, Jordi, de pare desconegut, a l'any 1875. Posteriorment va tindre 2 fills més homes, amb el rei Alfons XII, Alfons, nascut a l'any 1880, i Ferran, a l'any 1881. Els 3 fills van portar els seus cognoms de soltera, ja que el Borbó va morir sense reconèixer-los. La reina Maria Cristina es va dedicar a perseguir-la i veure-la tot el que va poder, encara que li passava 5.000 pessetes mensuals per a la manutenció dels fills, que era una fortuna per a l'època.
Hombre.
En 1958 es va rodar una pel·lícula d'amor sobre el rei titulada ¿Dónde vas, Alfonso XII? Que jo recordo a ma mare haver-la vista, bueno, ma mare i totes les dones de l'època, com si fora una pel·lícula d'amor. Pues ara ja sabem la resposta, Susana. El rei del qual es ha quedat aquesta imatge distorsionada del romanticisme anava en realitat al Palau de Riofrío a trobar-se amb la seva amant. Cánovas el va convèncer perquè no s'hi casés, evitant que el seu fill, el gran Alfons, hagués estat rei d'Espanya, com comptes d'aquells altres del mateix nom que va ser Alfons XIII. I esta és la història de la nostra...
De la cançoneta esta que tot el món han sentit, no?
Sí, sí. I parlant d'altres dones, pues, ya han parlat d'esta dona que era de nascuda a Castelló, pues ara anem a parlar de Hermínia Gómez Sierra, més coneguda com la Españoleta.
Ah.
Esta cantant lírica d'Almassora va néixer un 27 de març de l'any 1891 i va ser coneguda com això, com t'ha dit, com la Españoleta. Va rebre les primeres nocions de cant amb el mestre de la banda de música de la localitat i, a més, organitzada de la parròquia, el senyor Federico Agudo Manrique. En l'any 1907 se va traslladar a València per a estudiar al conservatori baix la direcció de Lamberto Alonso, un prestigiós tenor de Godella. En 1909 la Diputació Provincial li concedís una pensió i tota la família fitxarà la seva residència a València. En l'any 1911 se va traslladar a Milà per a perfeccionar la seva formació amb el mestre i director d'orquestra Antonio Rubnik. A l'agost del 1911 canta el Rigoletto al Teatro Civitanova amb el tenor Umberto Magnes i aconsegueix un gran sonat èxit. A partir d'ací va recórrer tota Itàlia, Pavia, Venècia, Ancona, Milà, Brescia, Messina, bueno, hasta Florencia. A l'any 1912 torna a Castelló amb l'obra El barber de Sevilla, que el va cantar al Teatre d'Estiu. L'any següent inicia una gira per Portugal on va destacar amb la seva interpretació de Lucía Lilanbemol. I a finals d'aquest any se contracta per a una temporada de 6 mesos al Teatre Real de Malta. En 1914 s'embarca per a Egipte i canta a Alejandria, en Port Said i en el Caire. L'esclatir de la Primera Guerra Mundial li va impedir el traslladat a Rússia, que per on pareix hi havia una oferta de contracte molt avantatjós. La seva vida de cantant lírica la va portar per tot el món. Se sap que en l'any 1915 va ser a Amèrica. Després d'una vida plena d'èxits professionals va morir un 15 d'octubre de l'any 77 a Ventimiglia, una localitat costanera de la Riviera. I també el nostre poble, com no anava a ser Pasqualeta el seu nom, eh? Pues sí, Pasqualeta Llorenç Carda també va ser una cantant de sarsuela a Vila-real. Està nascuda l'any 1901 i va faltar l'any 1990. Ella no tenia coneixements musicals especials, però la seva prodigiosa veu no havia prou en aconseguir ser sempre molt aplaudida. Va ser memorables totes les seues interpretacions amb Vicente Català i Manuel Fenollosa. La seva versatilitat i facilitat per adaptar-se a tots els personatges, a més de la seva gran voluntat i el seu gran gust per el cant, amb la gran veu que atesorava, va aconseguir cautivar a tots els aficionats de la sarsuela de tota una època. I ja més actual, anem a ficar una miqueta de música d'un home també nascut a Villarreal, que li diuen José Antonio Navarro, que és tenor, i a lo millor, com és més actual, disposem d'àudios, cosa que
dels altres mos
seguim per la premsa, de l'època.
Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Y cuando este milagro realizó el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más entrega el alma con la dulce y total renunciación.
Pues José Antonio Navarro, que és, com hem dit, és natural d'ací de Vila-real, va realitzar els seus estudis a Barcelona, baix la disciplina del tenor Dalmau González, i va treballar en el repertori amb Amparo García Cruells, i allí va recibir lliçons magistrals de José Samper, Enriqueta Tarres, Victoria dels Àngels i Carlos Chausson, Dalmacio González, i perfeccionant-los amb el soprano María Uritz, alumna directa d'Elvira de Hidalgo, la soprano espanyola que va descobrir a María Calas. En Miami, en Florida, va realitzar una important activitat artística en el nord-americà Giancarlo Brunet, el qual va fundar la companyia Jove Antologia de la Zarzuela de Miami, la INC, on serà el director, actuant a totes les principals sales de concerts de la ciutat, el Olympia Theatre, el Guzman Center, el Wertheim Performing Arts Concert Halls, mare meva, l'inglès
sí, 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 sí.
El Teatre de Belles Arts, el Colony Tersen en Miami Beach. També va participar al Miami World Music Festival, convidat per diverses companyies de la ciutat, com Miami Lyric Opera i la Society Prog Art Guard Cratery. Tot aquest intent treballa en reconegut als Premis Miami Live de l'any 2014, on se va premiar com el millor cantant líric del 2014 a Miami. Antes mos contava Chelo l'anècdota d'això, de que el va pillar el COVID, sí, el va pillar en un crucero
i va estar
allà,
no?
Se va quedar allà una temporada hasta que tots van miscurar, no? I ja, per acabar, ja, aunque esta dona no està dins del grup de les cantants líriques i tal, sí que és de la persones de Vila-real, que avui en dia encara està viva, que molta gent d'avançada edat la coneix, sap de la seva trajectòria, però primerament vull escoltar la seva veu perquè la gent a veure si la reconeix.
Si la reconeix.
Hoy que me ves sola, triste y vacía, por mi vera pasas con otra mujer.
Y aún te ríes de mi pena, te burlas de mi amor, es muy dura la condena, que si para ti. Bueno, no merezco este dolor.
Jo crec que sí l'hauran coneguda, Lluís. Moltíssima gent l'haurà coneguda.
Segurament. El seu nom de ciutadana de plano, per dir-ho d'alguna manera, és Trinidad Pitar, però el seu nom artístic és Trini del Túria. Esta estrella de la cançó nascuda a Vila-real, a l'any 1959, era una jove nascuda, per això així, i el seu nom artístic, com hem dit, és Trini la del Túria, la qual tenia un estil de cançó al qual ens recordava molt a la Concha Picar.
Sí.
I va gravar un disc, que és aquest en concret, analògic a Barcelona, al costat de l'Orquestra Malavella, en uns anys on havia agarrat gran renom a les comarques de Castelló. Va actuar a diverses vegades al Teatre Victòria de Barcelona i a Palma de Mallorca. De la mà del músic local i fill predilecte don Rafael Beltrán, el qual va compondre la música i amb la lletra de Víctor Fenollosa, aquesta cantaora va realitzar la seva primera cançó, Trini, va actuar a l'espectacle de variants dins de les activitats lúdiques que van realitzar a les festes patronals de la Verge de Gràcia de l'any 1952, com sent l'estrella d'aquell any. Eh? On el programa de festes se la catalogava com l'estrella de la cançó d'esta ciutat. I com ja per això, ja l'ha trobat aquestes quantes persones.
Però has fet molt bé de posar-les,
donar-li
el valor que tenien cronològicament i d'esta última, que diuen que s'ha donat haver nascut en un temps on a la dona...
No havia estat... Sí. Que perquè a lo millor
la família no la va deixar. Això és el que parlava,
sí,
no? D'esta dona.
Això és el que transcurre en la voz popular d'este poble.
El que diuen era que va ser un mal temps per haver nascut aquesta dona, perquè si no haguera triomfat.
Sí, segurament sí.
En fin, tot el nostre reconeixement, no, Lluís?
Pues sí, la nostra missió és a recordar a persones. N'hi ha que són molt coneguts com a Tàrrega i altres que a lo millor ningú coneixia i tenen una transcendència relacionada a les nostres terres.
Home, i tant que sí. Pues moltes gràcies, Lluís, per haver-nos contat tot això i, des de luego, fem-nos recordar i posar en valor tot allò tan bo que tenim a la nostra terra.
Moltes gràcies a vosaltres. Hasta la próxima, Susana.
Recuerda los tiempos en que fuiste mío. Sí o no me quieres. Olvida para siempre lo que te quería. Por tu felonía no quiero ni verte siquiera una vez. Y antes de juntarse tu cara y la mía, se hunde el mundo entero, si ha de suceder. Y ahora soy yo quien se ríe de tu pena y tu dolor. Por otra me dejaste y por ella me admiraste. No mereces mi perdón. Soy yo quien despreció. Y olvidó los tiempos.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Villarreal. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperem.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. Estas navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo, apoyos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe.
Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Conoces Can-Em? Can-Em no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Em es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, el peine de plata fina.
I ara en Ràdio Villarreal, en 92.2 de la freqüència modulada, tenim a la Fundació Tots Units. En concret, anem a parlar primer amb la seva professora, en Paulina Palacios. Buenos días.
Bon dia.
Viene a presentarnos o viene a hablarnos de un proyecto que están llevando a cabo, ¿no?
Sí, el proyecto se llama Itinerarios Integrados de Inserción, que es, lo gestionamos desde Fundación, y está financiado por el Fondo Social Europeo Plus y la Generalitat Valenciana. Estos alumnos están en un taller prelaboral con la especialidad de gestión de residuos urbanos, que está enmarcado dentro del proyecto de itinerarios. Es por eso que tenemos nacionalidades variopintas, porque es el único proyecto que nos permite participación de personas sin regularidad administrativa.
Usted viene acompañada por alumnos del proyecto.
Sí.
Van a hablar tres, pero hay más que han venido con usted.
Son 10 participantes.
10 participantes, están todos aquí, ¿no?
Falta solo un chico.
¿Y las nacionalidades de los que han participado en el proyecto?
Sí. España, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Polonia, Ecuador y España.
En este caso vamos a hablar con Guillermo Gutiérrez, él es de Colombia. Buenos días.
Buenos días.
Guillermo, ¿qué tal la experiencia?
Bueno, excelente, un gran grupo, excelentes profesores, calidad humana, la enseñanza que estamos llevando es grande, porque al decir que nosotros venimos de otra cultura, hacer esa integración ha sido muy bueno, porque pues nos están enseñando el mundo laboral español y estamos encajando en ese mundo y aprovechando todas y cada una de las cosas y los consejos que nos dan para pues llevarla a prueba, a punto, cuando tengamos ya nuestros trabajos aquí en España.
¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, Guillermo?
Yo aquí en España llevo un año. y pues con el apoyo de la fundación estoy capacitándome para hacer competencia aquí en el mundo laboral en España.
¿Es muy distinta la forma de trabajar?
Es de cielo a tierra, es totalmente distinta.
¿Dónde ha notado usted más la diferencia?
Digamos en los horarios laborales, son totalmente distintos. Aunque se trabaja la misma cantidad de tiempo, los horarios son distintos. Es decir, en Colombia se trabaja 5:30 de la mañana hasta las 12 del día. Aquí se trabaja de 8 o de 9, los comercios los abren a otros horarios. Entonces, pues al principio fue un poco como extraño ver esa... Yo no entendía cómo funcionaba el comercio, cómo funcionaban las empresas. Pero luego entendí, hay otra cosa que llaman el turno inglés. Y bueno, pues como ya en la fundación nos han enseñado cómo es, cómo se trabaja, pues ya es más fácil. Ya tenemos una experiencia más para salir al mundo. Y pues lo que hacemos en el curso es muy grato, es muy bueno, es darle una oportunidad a lo que se recoge para que sea útil nuevamente. Entonces, pues es un punto muy bueno que Europa tiene, a diferencia a Latinoamérica.
Hablamos con David Bastán. Buenos días, David.
Buenos días.
En este caso, tú eres español.
Sí.
A diferencia de tu compañero, de Guillermo, para ti el cambio no hay... Es decir, tú has vivido en esta cultura, ¿no?
Sí, claro.
¿Y qué has sacado de este proyecto?
Yo de este proyecto pues he sacado unos conocimientos que depende de la edad también, importa o no. Y también lo que a mí más me gusta también del proyecto es que, no sé, en vez de tirar las cosas directamente, pues que a lo mejor una segunda vida seguro que tienen, aunque no sea del mismo funcionamiento.
¿Cómo llegas a este proyecto, David?
Yo más que nada por Labora.
Es decir, ¿tú te remites a este proyecto porque tú lo eliges o porque te dirigen?
No, me lo recomendaron, pregunté y me interesó.
¿Y qué te ha parecido esta mezcla de culturas que supongo que en tu vida cotidiana no la tendrías?
A ver, sí, también la tengo, pero no tan variada.
Es cierto, fíjese, profesora, que la gente joven también la tiene esta mezcla de culturas, ¿eh?
Es una generación diferente a la nuestra.
Totalmente.
La verdad. Están enfrentándose a la diversidad mucho más que nosotros, en todo tipo de ámbitos.
Fíjese que al hablar con David no le apareció, le pregunto la mezcla de cultura y me dice, a ver, si es que ahora la mezcla de cultura prácticamente ya no existe en su edad. ¿Qué te ha parecido la economía circular, el hecho de que se le dé una segunda vida?
A mí me ha parecido bastante bien, no sé, yo lo veo bien. Porque...
¿Es un futuro? ¿Es el futuro?
A ver, no lo sé si lo denominaría así como el futuro, pero yo lo veo correcto.
Y ahora es el turno de Nicolás Tobar, él también es colombiano. Hola, Nicolás.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
10 meses, ya dentro de poquito cumplo el año también.
¿Y qué tal tu experiencia?
La verdad, como mencionó con anterioridad mi compañero Guillermo, completamente muy diferente la cultura, la acogida a la gente, que también, como bien mencionabas, es una generación completamente distinta, se ve más acercamiento, se ve más interés por conocer cómo son los otros países, se ve mucha diferencia, por ejemplo, hasta en las calles, se ve completamente, es como pasar a otro mundo.
Cuando hablamos de la diferencia que ves en las calles, por ejemplo, ¿alguna diferencia?
Me atrevería a afirmar con toda seguridad que en la parte del tráfico, del tránsito, las calles son más ligeras, hay mejor movilidad, la gente respeta un poco más, es más consciente de a la hora de manejar. Lo mismo también a la hora de la economía, es otro mundo, parece que todo es más accesible. Y la verdad también es un cambio muy drástico en el día a día.
Nicolás, ¿para ti hay un futuro? Es decir, el hecho de ¿tú te planteas España como tu futuro más próximo?
La verdad sí, porque se ven muchas oportunidades. Claramente uno no está seguro. Como decimos también en Colombia, uno no tiene la vida comprada y puede que se presenten otras oportunidades de viaje. Pero próximamente sí, futuro en España. por lo mismo oportunidades laborales, mejor acogida a nivel cultural, a nivel económico. La verdad sí se ve la diferencia.
¿Tienes familia, Nicolás, aquí en España?
Sí, mi madrecita vive conmigo. Bueno, vivíamos, pero yo por buscar mejores oportunidades de laborales me vine acá a Villarreal. Entonces, nada, pero sí, estoy con mi madre.
Paulina, ¿cuánto tiempo llevan en este proyecto?
El proyecto de itinerarios dura todo el año lectivo, pero el taller en concreto de septiembre a diciembre.
Es decir, están a punto de finalizar.
Sí, el 21 finalizan.
Y después de finalizar este proyecto, ¿qué ocurre con este curso? ¿Qué ocurre con todos ellos?
Depende de cada uno. Es bastante heterogéneo en general, porque cada uno tiene un punto de partida y cada uno tiene un itinerario que realizar por edad, por experiencia, por posibilidades también. Las personas que están sin regularidad pues seguirán en nosotros con orientación y otros recursos que podamos ofrecer. Luego está la gente que sale al empleo, que pasa por orientación y luego por intermediación laboral. Y hay gente que concatena formación, como el caso de David, que él es el más jovencito de clase y continuará con un curso de un certificado de profesionalidad de mecánica.
De los que estamos hablando, ¿hay alguno que no tiene aún la regularidad?
Sí, son tres personas en concreto en el curso.
¿De los que estamos hablando, alguno de ellos?
El caso de Nicolás.
Nicolás, y claro, en este caso la pregunta es, ¿cuándo podrá acceder?
Es difícil, hay diferentes vías para realizar el arraigo. Desde Fundación intentaremos acompañarle todo lo que podamos, pero no está siendo fácil la regularidad. Se puede hacer el arraigo por formación, el arraigo social, etcétera, pero se tarda varios años, no es cosa de meses. También todo depende si hubiese la posibilidad de un contrato laboral, claro. Eso aceleraría mucho.
Es decir, si ahora Guillermo, en este caso, perdón, Nicolás, en este caso, tuviera un contrato de trabajo,
podría regularizarse, pero tampoco es fácil, porque las empresas prefieren a alguien que ya esté listo para la salida laboral que tramitar todo lo que significa. O sea, a nivel estructural no se facilita la situación y cada vez es mayor la cantidad de personas que llegan desde fuera.
Pero las empresas no reciben algún tipo de ayuda, de formación.
Hay mucho desconocimiento. Ellos pasan por distintos procesos. Hay un proceso que tienen el permiso de residencia, pero no el de trabajo, pero hay una fecha donde se activa. Hay mucho desconocimiento en las empresas, entonces se paralizan frente a un papel que no conocen o a un IE que no han visto nunca.
Claro, pero en este caso, por ejemplo, imagine, en este caso Nicolás, se le plantea un trabajo desde la Fundación Tochunich, si pueden hablar con el empresario para que todo eso sea más simple, más...
Sí, trabajamos la sensibilización con las empresas y también realizamos contratos de inserción desde Reciplana.
Claro.
Cuando hay perfiles que cuadran, como de mozos de almacén o picking o en tiendas, de hecho, una de las alumnas, Yosra, comenzará en marzo y otro de los chicos comenzó ya como mozo de almacén en Reciplana. Entonces, mediante esa vía también se hacen los contratos de inserción que facilitan el arraigo de las personas.
Uh-huh. Guillermo, ¿usted está solo o tiene familia?
No, yo tengo mi familia, tengo mi esposa y un hijo de 12 años que viven conmigo aquí en Villarreal.
¿Y usted sí que tiene documentación para poder ser contratado?
Sí, tengo mi permiso laboral, mi DARDE, mi seguridad.
Y ahora lo que espera es un contrato, imagino, ¿no?
Sí, ha habido algo, digámoslo, ¿cómo te digo? Distinto a Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, un coche es una herramienta de trabajo.
Sí.
Y pues en este momento yo no poseo un coche. Eso influye, aunque uno no crea, para la contratación directa de una empresa, porque las empresas están a las afueras de la ciudad.
Claro, por ejemplo, gente que desconoce, ¿no?, que el permiso de conducir en España es reconocido por los permisos de conducir que vienen del extranjero.
Ahí sí que no lo tengo todo claro, porque hay países que lo canjean y otros que no se les facilita el canje.
En este caso, Guillermo...
El caso de Colombia se puede hacer el canje. Lo paradójico de esto es conseguir la cita para hacer el canje.
Esto es lo que se tiene que pedir, la agilización de documentos. Porque en este caso, si usted tuviera el canje, ¿o lo tiene ya?
No, yo sí tengo, pero no tengo la cita. Es casi que imposible conseguir una cita de esas. Eso ni llamando, ni en la página, eso no. Yo incluso tuve la oportunidad de hablar con un agente de la DGT. Y pues me dijo, pues desafortunadamente no podemos hacer nada porque ellos no manejan directamente eso. Hay como una especie de encargados que son los que manejan eso. Y pues debido también a cierta clase como de corrupción que ha habido, porque cobraban por eso. Entonces eso ha entrado como en una investigación y eso también ha retardado todo ese ciclo.
De hecho, Guillermo tiene una profesión que en este momento está muy demandada, que es la de electromecánico. Sí. Ha tenido varias ofertas, pero finalmente no llega a concretarse por la falta de carnet de conducir y coche.
Esos son esos pequeños o esos grandes nudos que hay que llegar a evidenciar, ya que vivimos una sociedad de bienestar, porque en este caso hablaba Nicolás del civismo que se ha encontrado en la calle, y sin embargo nos podemos encontrar con estas cosas que no permiten que sea la cosa fluida, como debería ser, ¿no?
Efectivamente, y literalmente reitero que hay países en los que la tienen fácil. Por ejemplo, hasta donde tengo entendido y la tengo muy clara, Colombia tiene un tratado bilateral con España, donde tú simplemente por tener el carnet, el permiso de conducir, puedes manejar durante 3 meses. A los 3 meses de vigencia en Colombia se te vence, o sea, ya se te pasa, y tendrías que esperar hasta que lo puedas renovar en España y hacer la renovación. No tienes que empezar de cero el curso. Lo mismo en contraparte, pero hay otros países que ya tienen más difícil. Al igual que Guillermo, también tengo el carnet de conducir. Desde mi llegada tuve la oportunidad de conducir coche, de manejar varias veces. Pero en lo que dice Guillermo, un coche es muy accesible, ¿para qué? El precio es muy accesible, es muy fácil, pero el trámite para conseguir el documento suele ser muy complicado.
¿Salidas de trabajo que tendrían con este curso, profesora?
Trabajan mucho la parte de logística y la parte de reciclaje. Entonces, en las plantas de reciclaje sí, peones de almacén. Muchos de ellos también tienen el módulo de actividades de venta para trabajar de cara al público. O sea, se toca un poquito de cada cosa: limpieza profesional, logística, atención, actividades de venta y el reciclaje, por supuesto.
David, del módulo que has hecho, del curso que has hecho, ¿con qué te representaría más? De lo que ya he dicho, ¿qué salida profesional escogerías?
Yo es que ahora mismo tengo una edad que no sabría decirte tampoco lo que quiero hacer exactamente.
Claro, él es más joven, ¿no? Pero no sería, por ejemplo, el caso de Guillermo.
Vale, mira, hay que mirar las cosas con ojos más amplios, ¿no? Porque si tú dices, no, reciclar, a la mente te llega a ir a coger aquel artículo como de la basura, por decir así. Y no, muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque mira, yo soy electromecánico, electricista industrial. Y en muchas empresas, muchas veces desechan el pedazo de cable, el pedazo. Pero ya tú con un curso como este, ya vas aprendiendo en que ese trozo de cable te puede servir para colocarlo en otro lugar. ¿Qué debes de hacer? Organizar ese desecho, como muchas empresas lo llaman, encasillándolo por medidas, por tamaños, y cuando se necesite ya sabes que hay ahí y vas a generar un ahorro a la empresa y le está dando vida útil a algo nuevamente que ya habían desechado. Entonces no es solo mirar ese punto como una basura, sino lo que en la empresa tú puedes aplicar lo que has aprendido.
Y Nicolás, de lo que has aprendido, ¿cómo lo adaptarías a tu vida?
La verdad, lo que más me ha favorecido
es la parte que más menciona Paulina, y esa ha sido la atención al público. En Colombia, antes de realizar mi viaje, me encontraba estudiando en la universidad, cursos universitarios, sociología. Por tanto, es manejo de población, es territorio, es investigación. Por tanto, lo que sería trabajar de cara al público sería para mí la mejor salida, la oportunidad. Pero como también menciona mi compañero Guillermo, con cursos como estos, también se ve que muchas veces, incluso citaré una de las frases que utilizó una de las profesoras, Bea, que no está presente, es que el desorden simplemente es algo que no debería estar ahí. Entonces, porque el desorden muchas veces puede ser un ejemplo, que vamos a realizar limpieza y se regó un poco más de detergente, entonces ya hay desorden, pero es porque simplemente se generó un orden, pero con más cosas de las que se veía. Entonces, para mí la salida mejor sería atención al público. Sin embargo, si se presenta otra posibilidad de otro trabajo, de otro puesto, obviamente la tomaré con todo el gusto.
El curso finaliza en diciembre. Guillermo, ¿usted lo va a echar de menos? ¿Se va a sentir solo?
Bueno, sí, claro que lo echaré de menos. Pues uno conoce gente nueva, aunque todos los días uno conoce gente nueva. Pero pues claro, uno siempre es sociable y va a extrañar muchas cosas, muchos consejos, momentos. Pero pues la vida tiene que seguir, ¿no? Y tenemos que hacer nuestros senderos.
Lo que pasa es que cuando a uno le dan la mano, luego la sensación de que se la suelten.
Pues sí, puede ser que sí, pero pues de eso se trata, ¿no? Hay que luchar en la vida, hay que salir adelante, hay que ponerle el empuje. Si tú te vas a la parte afectiva, de pronto te puedes bajonear, puedes sentir, y eso sería perder. Siempre con la frente en alto y con la brisa al pecho, como se dice en Colombia.
Nicolás, la misma pregunta. ¿Te vas a sentir como solo?
La verdad, la situación de regularidad, un poco sí, porque pierde uno muchas veces, así como dice Paulina, hay desconocimiento de las empresas, de la gente. Pasa lo mismo con los que llegamos a países externos. También hay mucho desconocimiento, entonces no está esa gente que le brinda la mano a uno, que le dice, mira, investiga por tal parte, o en tal lado me enteré de este curso, o en tal otro sitio puedes encontrar. No siempre está ese apoyo. Sin embargo, pues con los compañeros también existe una muy buena relación. Por tanto, no me sentiría solo, porque sé que mantendría el contacto con ellos. Y hemos, hasta donde sé y me he enterado, hemos sido uno de los mejores grupos. Por tanto, no estaría ninguno solo, porque pues todos nos hemos demostrado que seguimos contando con los demás, a pesar de que no haya mucha confianza, a pesar de que muchas veces haya ciertos disgustos frente a todo. Pero siempre estaremos ahí apoyándonos como grupo, porque más que nada, más que un grupo, somos primero personas, somos individuos que aprendieron a trabajar en conjunto.
Profesora, no es el caso de David, por eso a David no le pregunto, pero profesora, es que ellos llevan además una carga emocional que cualquier alumno lo lleva.
Es verdad, cada uno a su manera tiene unas necesidades y un acompañamiento diferente, pero continuamos con ellos trabajando. No, cuando se acaba el taller y aunque se acaba el proyecto, la idea es continuidad. La fundación está abierta para que todos vuelvan si nos necesitan. Y los que continuarán en acompañamiento, la mayoría, si no van al empleo, continúan en acompañamiento.
Eso es muy importante. Pues Guillermo Gutiérrez, que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y a ti, David Bastán, tú seguirás, ¿no? O sea, que te quedas, sí, y no... Y Nicolás, ojalá y se regularice cuanto antes tu situación, que es, yo creo que es lo más importante.
Vale, muchísimas gracias.
Y Paulina, ánimo.
Muchas gracias.
Que no hay que soltarlos, ¿no? Al menos hasta que les necesitan.
Por supuesto.
Muchas gracias.
La Virgen está lavando y tendiendo en el romero. Los pajarillos cantando y el romero.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Estas navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo, apoyos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
En Villarreal, en el corazón de la ciudad, Dedos, las marcas más prestigiosas del mercado en exclusiva. En Dedos, vivimos la Navidad contigo.
Vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también.
La Navidad.
Concepción Rosario alias La Panderoleta, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estàs?
Pues jo encantadita de la vida de tindre-la així.
Avui estic més contenta perquè ha fet un cap de setmana preciós, un sol.
Pues mira, jo este matí estava una miqueta disgustadeta.
Per què?
Perquè s'ha acabat el pont.
Ai, però el sol encara està.
Ja, però... Ai, claro, vostè està jubilat.
Ai, veritat, ja me'n recordava aquí. No
claro, mire, vostè este matí ha dit... Ah, me'n vaig un ratet a la ràdio, me farem un almorzaret...
Ai, la meva casalleta, que no falta mai.
Però, claro, jo pensava, s'han acabat estos dos ponts. Bueno, me console perquè com ve el Nadal per davant.
Sí, t'avorriràs de menjar torrons i de tot, i de sopars d'empresa. Jo també anava en sopars d'empresa, saps? Me'n vaig ajudar totes les jubilades del barri. I xiquets, anem a fer un sopar d'empresa. Però si no treballem, d'igual, què més dona? Si en aquests països se fan... Hi ha un estudi que diu... Que n'hi ha més sopars d'empreses que empreses. Ai, sí, que...
I una coseta, l'amigo invisible, què tal?
Ai, l'amigo invisible... Nosaltres, com som totes agarrades, tan invisible que el regal no ha parit per cap puesto, saps? Però, bueno, tots els anys l'intento mai el perdem, la il·lusió perquè mos toqui algun.
I el pont ha anat a algun puesto?
Ui, sí, me n'ha anat a Llucena. No, això és publicitat subliminal, no vaig enganyar-te.
Perquè... Ai, però és dir la veritat, cada un té que dir on ha anat.
Però m'ho ha passat molt bé. Ara la meva filla Pilar m'ha portat a Llucena, a l'hotel... Ai, ara me'n recordo com se diu, el Prat, l'hotel del Prat.
És que com ara vostè és influencer.
Claro. I allò pareixia la promesa, una mansió ahí al mig de la nada.
Oi?
Preciós, preciós. I molt bé de preu, se menja molt bé, Recordeu que me tenia que pagar la paella la setmana que ve? Bueno, ha sigut sense voler. Ja fer la propaganda.
Però si se menja molt bé. I té l'entorn de la promesa?
És molt bonico, és molt bonico. Jo li ho aconsejo a la gent que vaig a... Si no sap on anar, doncs pues mira, i damunt com feia solet i tot això, estava molt bé allí.
I propet?
I propet. No és precís anar a Madrid, ahir al... Que els que van a Madrid van ahir a comprar ahir el Primaris,
cosa que... Mare meva, la quantitat de gent... Jo m'havia donat horror, Jo tenia la sensació de que estava... de que tenien buida tota la província. A mi diuen que no, que l'ocupació hostelera ha estat... Però jo tinc la sensació que estava tot el món a Madrid,
Pues sí, perquè, vamos, i veus...
Hasta Amazon se'n van anar a Madrid.
Hasta aquí, Amazon, sí. O sea, té nom de Amazon,
És que...
Se n'anirà a comprar.
És que se porten molt bé.
En la Jusso i Sam.
Sí, se porten molt bé. Diuen que van a fer una espècie de tracte, no?, entre València i Madrid.
Però el que tenen que fer és arreglar el metro i el tren i que sempre s'està descarrilant, cada dos per tres, no?
Però diu que tenim moltes coses en comú, els madrilenys i els valencians.
Ai. Pues no sé en què. Hem fet la paella en xorizo, perquè altra cosa, no sé.
Ells no tenen mar.
I nosaltres sí. Ells no tenen la paella, i nosaltres sí. Però ells tenen el cocido, i se diuen, no?, el cocido. Sí. I nosaltres tenen la olleta de la plana, Que venen les cuines ahí, tot a plen, així, a cobrar.
Una bona renta tenen ells i nosaltres no.
També. No anem a contar-lo tot, Que si no mos fiquem de mala gent enseguida.
Però anem a veure, si el primac així està igual que en Madrid, per què se'n va la gent d'ací a Madrid a veure el primar, que és que no ho entenc.
No ho sé. Serà més gran, i cabrà més gent, o voldrem fer la so de los Guinness, no?
Perquè anassin-ho a Madrid, en el pont, per anassin a primar, que això és.
Manda cojones, Senyores, a Gini és la ciutat que més museus hi ha, més cultura hi ha, teatros, cine... Vamos, i te'n vas al primar allí, per l'amor de... A veure espectacles estos de...
Musicals,
el rei Leoni
bueno,
que porta
allí... Bueno, que tampoc al que anem allí, perquè en València és... preciosa, tenim una cultura aplastant, som punteros en tot.
Mira, ara que dius de València, jo, si n'hi ha un puesto que recomanen, és el Palau de los Marqueses de Dos Aguas. És un puesto preciós, està tot ple. Si tens crios, sobretot xiquetes, els encantarà, perquè és com un palacio de cuento de hadas. A més, està tot ple de carrosses i tal, d'estos homes que segur que eren més rics que la mare que els apareix.
Allò de què diuen? Aquesta creu que és la marquesa de Dos Aigües.
Pues mira, pues imagina, per què seria? Sí. Ja sé per què. Mare meva...
que no, eso no es un, no es algo que no fuera real, es que la marquesa y el marqués existían.
Pues sí, tienen carroces y son, yo invito a que vayan ahí la chen.
Ay, sin aquí en el pon, ve, ¿no? Pero claro, lo que se cobra de doble, el pon te machaca la economía, ¿eh?
Ay, pues sí.
Y a qué decir la verdad.
De momento ya me va a tocar pagar a 1.000 dinars. Mare, mare, que ara anem a passar el dia. Agarra la cartilla.
Ai, quan un fill te diu, mare, anem a passar el dia.
Punyeteros. Menos mal que no van vindre
molt més, que si no... És que no me trobo molt bé, que perquè no tinga moltes ganes.
Pues, mare, que fa bon solet, me van agarrar entre el meu gendre i són el veran, me van sequestrar, en veritat.
Sí, 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 sí.
I és el que passa que no vull dir-lo, però... Bueno, ja ho ha dit. Però, això...
I al final, paga que te paga.
Paga, i... Vas agarrar la tarxeta? Que sí, que l'agarra. Me cachela. Que m'ho has dit 50 vegades antes d'eixir de casa.
I tots volen postre, no?
Ai, cabrons. A més de fer-se la infusió, que la porto jo, li demaneu tres avis calentetes que ja vos fiqui jo el polero. I no, no.
Diuen, va, trau-me un Rioja, que paga la sogra.
No vull mossegar-me la llengua!
I te diuen, ai, suegra, que guapa estàs tu. I tu dius... Tu també.
Sí.
Tu també. Che, ja està bé. En un plat prou. I diuen, s'assenten a la taula i diuen, pedimos de picar o plato principal? I tu, pato principal.
Pato principal. Però encara no ha dit plato i havien demanat escalamars, xipirons i tot.
Plato.
Collons.
Tiro.
Pareixia això que quan va vindre el Biden i el president d'Espanya, que en un segon no sé quantes coses li va dir, pues igual. ¿Te recuerdas que me va a decir, sí, vendré a ver este cuando pueda, no sé qué, no sé cuándo va a estar ahí, no era, o comisa del pico?
Pues al camarero el va a...
Nos damos un besito y un pico, en cuestión, en menos de un segundo, pues estos son igual.
No, pico no, besitos, y pues arriba al camarero le demanen de todo, 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 para picar.
En menos de un segundo. Yo digo, collons, con collons, para dentro de la presa, estas personas.
Ay, Dios.
Encara no había dicho de pla, plato combinado, y ellos ya habían dicho todo eso. Què te pareix?
I cada vegada la cara més seria, no?
Ui, la sèrie... El que sí que estava seria la meva targeta ja. Va perdre el color cada vegada que la vaig passar per allí.
Total que...
Me ho vaig passar molt bé, des de lo que cap. Què vols que te diga? Pa què estan els diners? Pa casa teva en la família. És com l'anunci de la loteria de Nadal, igual. És per a juntar-nos. La loteria de la vida és per juntar-nos.
A comprar molta loteria?
No compra cap erra. Ja, pa lo que me quedan, no siga que me toqui mi morga i s'ho disfruten nosaltres, que és el que gasten ells, cabrons. Que se gasten ells la loteria. Això quan era jove, que tenia il·lusió, però ara en 100 anys que... Que vols que me doni un infarto, que me diga, t'ha tocat la loteria,
però... No. El infarto no te'l dona. El infarto no te'l dona.
Jo tenia una amiga que patia molt del cor, ella, saps? I li va tocar la loteria. I no sabien quan dir-li els fills. Mira, cari... A veure com veig això, i ho van dir al metge, vostè que és professional de son, a veure si li pot dir a Mari Gracieta que li ha tocat 100 milions de la loteria, saps? De pessetes, perquè no eren euros de pessetes, però entonces són els diners. I el metge va i li ho diu, ja, Mari Gracieta, a tu, si te tocaren 100 milions de la loteria, què faries? Ai, pues les regalaria a vostè, i va, i tu vaig a morir el metge de l'infarto, saps? Perquè no se ho esperava.
Això és... Home, anar entiendo i dir... Pues li han tocat 100 euros. Ui, que contenta. Bueno, a mi que també 500. No, no. I així va ser obrint boca, no?
Ara que parlem de loteria, primerament vull donar les gràcies a tots els que m'han felicitat per el dia del meu sant, per la seva concepció, per molt que tan penyes tinc.
Ara que vostè s'ha fet influencer.
Ara que m'ha fet influencer, doncs pues jo... Aprofitat i els ha venut una papeleta. Per cert, tu vols una papeleta?
Sí, dóna-me-la.
Tinc una foto de la cestella que rifa. Bueno, de la caixeta.
A vore.
Són 2 euros.
A vore.
Antes d'opinar...
És que no me puc creure. Què
ha fet?
Que vostè està sortejant...
Què? La caixa que me va donar la caixa rural.
Ai.
A 2 euros. Oh. I el dia del Moussan no veies tu les papeletes que vaig vendre. Vaig anar a la impremta i vaig dir, fem-me 1.000 papeletes. Jo calculo que si les ven totes, com conec a tanta gent...
Però Concepció, això no s'hi pot fer.
Com que no? Tota la garra d'un ròtol a hòria tapada lo de caixa rural. A veure, botat a sàpia, perquè no se note. Però bueno... Ai, i la sortida que està?
Sí.
Està a tope.
Una de moll, una de dur. Una de pinya, una d'olives.
No me vaig anar a riure. y la de sidra que me la de guda.
¡Ay!
Pero bueno, ha ficado una de vinagre que tenía en casa que me es barato, porque el olio de oliva para ficar una botella, ¿sabes?
Increíble, eso es increíble, increíble.
Bueno, pues la venud unes cuantes, no faches mala propaganda, que si no, ya me quedé en papeletas que vendrín.
Bueno, ¿y el sorteo?
El sorteo que coincide es que entonces los números de la lotería del niño. Ay, del niño, digo yo, de la lotería de Navidad.
Ah, pues lo puedo guardar. ¡Para el niño!
Uy, pues la caixa cara aguantaría, ¿eh? La caixa cara aguantaría, ¿eh? Vamos. Estaba per rifar la de l'any passat, que la meitat de coses no les ha menjat, és polvoros con el magrain. Bueno, no mireu la fecha de caducidad, que ja ho ha dit. No volia dir que m'havia ficat espolvores de l'any passat. Però bueno, això se mantenen, que quan més temps estan més bons.
Vale, sí, bueno. Vale. Bueno, vale, la compré jo. És igual.
Bueno. En fi. Què volia dir-te jo?
Què?
Te recordes que vam parlar... Les que diu que l'Ajuntament no tenia cap perra i...
Jo no, no, jo no ho he dit, eh?
Bueno, ho vaig dir jo. Ho vaig dir jo. Bueno, ho diuen ells també, que vaig a dir-te.
Sí, sí, sí.
Que estan passant-lo molt malament. I es vaig suggerir jo, pues collons, no vos gasteu diners en el Belén i feu l'arbre més xicotet, te recordes?
Ah, sí, sí, que és veritat, un arbre que se tenia que mirar en lupa.
En un lupa, pues collons. Ahir, en les notícies, ficava que Vilagarcia d'Arosa, un poble d'ahir de Pontevedra, diu que han fet un pi d'un centímetre...
Això és que l'han sentida, ai, en la ràdio.
I això perquè el gallego i el valencià se pareix molt. Ara hem sentit. Voldrien escoltar a Javi Mata.
Sí, va segur.
Va veure-li això i haurem...
Segur. Sí, sí, sí. Hem jugat últimament en algú de per allà dalt? Igual sí, no? Doncs
pues igual. I, doncs pues mira, m'han ficat ahí un pi d'un centímetre i una lupa, tu, i així d'entots, que som us haver interessat fer-lo esta setmana.
Jo sempre dic que n'hi ha que escoltar a la gent major.
Veus? Això perquè no se paga la propaganda.
Perquè fan aquesta economia circular.
Claro. Te venen tots així a veure la lupa i de passo pues compren hacia les tendes d'ací del poble que fa falta, eh? Senyores i senyores, animem-vos a comprar a totes les tendes de barrio, a totes les tendes del centre i al pic marisse que li donen per el pip, eh? Que ara guanya
no,
diners per morir.
Jo lo de l'economia circular ho dic perquè lo gros és agarrar la caixa de la caixa rural.
Ui.
I sortejar. Ai. Això sí que és en economia
circular.
És
que hi ha gent que té envidia, que com no està jubilant no la té, i té ganes de dir-ne una. Jo ho he notat d'això. Ai, quina sort tens, sempre té tot en la caixa. Jo me va vindre al cas i vaig a rifar-la. I ha donat compte que bueno, mira, te dic que me queden 100 papeletes ja per vendre. Por cierto, si alguien lo quiere, me puede llamar a mi teléfono. 444-389-154.
Vostè sap que després tindrà que pagar-li Hacienda.
Bueno, es un donativo, no hay que pagar nada, ¿eh? Es un donativo. Porque si no...
¿Qué aparecerá Hacienda?
En la lista de los más morosos, ¿eh? El Mario Conde y tachisos.
Y dirá, Panderoleta, ¿cuántos papeletes ha venut? ¿Cuán ha recaudat? Pues esta cantidad le toca Hacienda.
Mari mía.
No ho havia pensat vostè.
No ho havia pensat jo.
Ai, que ha despertat el dragón.
Ai, me cachila. Pues... Pues no res, no me... ja tornaré els diners.
Ja no n'he vingut més.
Ja no n'he vingut més. Me caixin la, me tocarà vendre la casa. Perquè ja me s'ha gastat tot. Però bueno, da igual.
En fin, conclusions. Ah, se li han copiat el pi?
El pi.
Té que deixar de vendre papeletes de la caixa?
De la caixa, perquè, vamos, visto lo negre que m'ho has ficat.
I el pont, genial, no?
Genial.
Li van buidar la targeteta?
Però bueno, m'ho va passar bé. Per això està bé en família. Que se preparen, que vaig a estar allí tota la setmana de Nadal. Pal, Nochebuena, Nochevieja, Roscón, que se preparen. No m'ho tinc que cobrar això com xica.
Concepción Rosario, alias La Panderoleta. Moltes gràcies per haver vingut.
Adiós, bonicos. Me'n vaig a disfrutar del sol que queda.
I per això li diuen ximpum-tracatac. I per això li diuen ximpum-tracatac. La bandera, la lere, la bandera, la lere, la bandera, la lere, la bandera, la lere, la lere, la lere, era de gran ajuda ximpum-tracatac. Era de gran ajuda, ximpum-tracatrac. Era el grau, era el veré, era el grau, era el veré, era el grau, era el veré, era el
chimpum, traca, trac. Está el paseo, lele, está el paseo, lele, está el paseo, lele, lele, lele. Está el paseo, lele.
En tràmits de comunitats estem de celebració. Volem agrair a tots els que, durant aquests 25 anys, han confiat en nosaltres i han fet possible el nostre somni. Moltíssimes gràcies. Bon Nadal.
25 aniversari, fum, fum, fum.
Serendip, del Grupo Jesuncer, és tu tienda de telefonia en Vila-real. Serendip te invita a visitarnos y descubrir accesorios, tarifas y teléfonos, todos sin necesidad de permanencias. Serendip te personaliza tus fundas con las imágenes de tus seres más queridos. Serendip, regala telefonía en Avenida Francisco Tárrega 9 de Vila-real.
En Calzados Jade continuen posant als teus peus la moda en sabates des de fa 30 anys. Per això volem agrair-te la teua confiança. Si vens de part de Ràdio Vila-real, t'emportaràs un descompte d'un 10% en la teua compra, a excepció dels models personalitzats per a esdeveniments. Disposem d'una gran selecció de calçats de les millors marques i, a més, les fem al teu gust per a noces i esdeveniments. Amb possibilitat de pàrquing gratuït amb les teues compres en Jade, ens trobaràs en les nostres xarxes socials i físicament en la nostra tenda en el carrer de la Sang de Crist número 13 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
En Panaderia Forn Tradicional El Boiso trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de boniato i cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964 52 54 28 o al 686 78 12 62.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Última hora. Marza en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Vila-real. Dr. Font 17. Centro Varilux Especialista.
Nadal amb sabor local. Gaudís aquestes festes amb lo millor de la nostra terra. Submergiste en la tradició i deleita els teus sentits amb els exquisits productes locals de Castelló Ruta de Sabor. Aquest desembre descobrís l'autèntic sabor nadalenc. Diputació de Castelló. castellonrutadesabor.es.
En un dia d'estos en què suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso espero si es muy tonto soy así. Yo me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí.
Bé, estem a punt d'arribar a les 2 del migdia i demà, ja saben, a les 12 ens retrobem així, 2 horetes en tots vostès, segur que més i millor.